Pedro Sánchez que des de l'any 2023, sí, des de l'any 2023, té el seu pressupost prorrogat.
I el dia acaba amb una trista notícia. Un motorista ha mort aquest dimarts a Eivissa, a l'avinguda de Sant Joan, a un dels accessos de la ciutat. L'acompanyant que viatjava en la mateixa motocicleta ha resultat ferit lleu. Fins aquí les notícies d'aquest dimarts. Demà a les 7, l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Bloc és quelcom sòlid, una unitat bàsica amb la qual es construeixen murs, cases o fins i tot poblacions senceres. Un bloc també fa referència a un conjunt d'edificis o de pisos. Un bloc pot ser social, polític i una manera d'organitzar-nos i d'estar junts. Avui estiram d'aquesta paraula aparentment dura, però com totes les paraules polisèmiques, tan plena de significats. Des dels grans blocs de pedra en què es varen aixecar les arquitectures prehistòriques fins als blocs que organitzen les nostres ciutats, la nostra política o fins i tot els nostres pensaments.
Con que tú eres Basta, el hombre que construyó las defensas de tu ciudad.
Soy el arquitecto que las proyectó.
Me has costado muchas vidas. Tengo que felicitarte por tu obra.
Cada uno combate con las armas que posee.
Sí, lo sé porque soy guerrero. No tengo intención de castigarte, arquitecto, sino de recompensar tu genio. Construirás para mí. ¿Sabes qué es esto?
Sí, faraón. El proyecto de una tumba real dentro de una pirámide. Pero no comprendo qué es lo que deseas de mí. En el mundo entero es bien sabido que Egipto es insuperable en la construcción de pirámides.
Muy cierto. Pero en lo que hemos fracasado es en hacer la tumba segura contra saqueos. ¿Puedes hacerlo? ¿Lo lograrías?
Lo lograrías, li demana el faraó Keops en aquest arquitecte en una seqüència de la pel·lícula Terra de Faraons de l'any 1955, dirigida per Howard Hawks. El faraó ordena construir una piràmide que superi les anteriors realitzades a qualsevol banda i on reposarà ell quan hagi de passar la vida en el món dels morts, a l'altre món. La construcció de la piràmide, però, s'interromprà quan les pedreres més pròximes s'hagin esgotat i falti matèria primera. La paraula bloc ens remet a un tros gran de matèria sòlida, especialment de pedra, i a l'antic Egipte milions de blocs se varen tallar, varen ser transportats i varen ser col·locats amb una precisió que encara avui ens fascina. Ja hi ha consens com es varen construir les piràmides? Anem a demanar-ho a Nati Sánchez, que és llicenciada en Història, màster en Egiptologia i directora de l'Acadèmia Humanista i d'Arte. Nati, benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
Hola, bé, gràcies, molt bé.
Molt bé.
Encantada d'estar amb vosaltres.
I nosaltres de tenir-te, abans d'entrar en detalls i en les preguntes més tècniques, Nati, tu recordes la primera vegada que veres una piràmide de prop, això, que te vares posar en els peus d'una piràmide?
Sí, la verdad que era muy jovencita, eso fue en el 99, debía ser, ya tener yo 20 y pocos años, y es impresionante, la verdad es que no, es una experiencia que ninguna foto te prepara para ser tú igual de alta que el primer bloque que tira para arriba, o sea, sí. Imagínate.
Efectivament, i totes aquestes piràmides, aquestes construccions, estan fetes de la mateixa manera, amb blocs de pedra?
Sí, están, digamos que la idea es la misma, pero no la técnica ni el tamaño de los bloques. No tenemos, digamos, el mismo caso en la pirámide escalonada, que digamos que es una superposición de pisos y con piedras grandes, pero bueno, manejables por un ser humano, con la gran pirámide de Giza, que estamos hablando de piedras con de 60 toneladas, de 80 toneladas.
Cada pedra, cada bloc de pedra.
Cada bloc de pedra.
Vaja, imagina't. I ja hi ha consens, ja se coneix com se tallaven, com se transportaven aquests blocs en aquella època, sense maquinària moderna.
Bueno, esto ha hecho correr ríos de tinta y aún hará correr muchos ríos de tinta. Todos los egiptólogos serios afirman que no sabemos a ciencia cierta cómo se construyeron, especialmente las más grandes. Pero bueno, teorías hay desde Herodoto entre los griegos hasta nuestros días para dar, vender y regalar. Y ninguna es, digamos, concluyente.
¿Pero ni alguna es más factible que d'altres?
La verdad es que no, la verdad es que no. No hay ninguna que haya, digamos, convencido a la comunidad científica, ¿no? Está desde las que tenían una serie como de grúas, ¿no? Con las que iban pasando de una hilada a la otra las sucesivas piedras, pero bueno, por el tamaño de las piedras, como ya te he dicho, sí, y el peso, es muy poco. Luego estuvo la teoría de las rampas mucho tiempo en boga,
sí,
pero ya muchos ingenieros han demostrado que la propia rampa sería un acto de ingeniería más grande que la pirámide, y que debería quedar algún rastro y no queda ningún rastro.
Ja, és increïble, eh? Que a hores d'ara no hi hagi consens amb això, en tot el que sabem, en tot el que hem après i en tota la tecnologia que hi ha.
Exacto. El problema es que no han quedado suficientes testimonios de su tecnología, yeah, para que podamos inducir los medios, ¿no? Pero vamos, que eran medios bastante más sencillos de lo que parece, y que eran plenamente humanos.
Claro, sí, sí.
De eso sí que no hay ninguna duda.
Sí, 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 sí. I ja sé que ara deies que hi ha blocs de tamanys molt diferents i piràmides de tamanys molt diferents, però quants de blocs se podrien necessitar per construir una piràmide?
Bueno, pues mira, para que te hagas una idea, siempre la gran pirámide es la más impresionante de todas, y se han calculado que tiene 2,5 millones de bloques.
Wow.
Para que se haga una idea un oyente,
sí,
es
sí,
como si colocásemos uno detrás de otro, serían 4,000 kilómetros.
Ja, normal que en el faraó Keops de la pel·lícula se quedés sense pedres a la pedrera. Vull dir, aquí havien de tenir molt de material i moure molt de material per fer aquestes construccions, eh?
Así, ahí la mayoría de la piedra es caliza de Tura, que está bastante cerca de donde se construyeron las grandes pirámides, pero luego hay bloques que son de granito, que también son los más pesados, que se traían de una cantera que está a unos 900 kilómetros al sur.
Imagina't.
Sí, impressionant.
Sí, sí, transportar tot això. I clar, el que sí sabem que havia molta mà d'obra, i durant molt de temps s'ha pensat que les piràmides les construïren els esclaus. Això és així, o què sabem avui sobre qui treballava col·locant aquests blocs, Nati?
Sí, no, esto sí, da golpe de látigo, ¿verdad?
Sí,
lo hemos,
¿no?,
visto en,
sí,
muchas películas. No, todo esto ya, gracias a Dios, la arqueología científica ha demostrado que no es así.
Sí.
Hemos encontrado lo que se llama la ciudad de los obreros de las pirámides, que es todo un conjunto de edificios donde sabemos que allí pues tenían desde un sistema de administración para hacer todo lo que es la gestión de tanta gente, los comedores, las panaderías, los lugares donde dormían. Gracias a que tenemos los comedores con restos de comida, tenemos incluso su dieta, y sabemos que comían también, además de pan y de cerveza, que es la dieta básica, tenemos pescado, carne. Tenemos también tumbas de estas personas, con personas que han cargado peso y que han hecho un esfuerzo físico fuerte, pero a su vez tenemos rastro de que han recibido atención médica. Y sobre todo tenemos varios papiros que demuestran que las personas que lo hacían no eran esclavos, primero porque la esclavitud, como nosotros la entendemos, no existió en Egipto nunca.
Sí.
Y segundo, porque se hace constar eso, ¿no? Que son además egipcios, ¿no?, sí, los que lo construyen, porque esto era como algo muy sagrado también, yeah, para los, yeah, egipcios. Uh-huh. No habrían dejado que unas manos extranjeras tocasen este tipus de construccions.
Aquestes construccions que després havien de ser tomba de seus faraons, no? I tenim una col·locació de blocs que és sorprenentment precisa. De fet, encara avui dia perduren aquestes construccions. Com es diu això sobre els coneixements tècnics i matemàtics dels egipcis?
Bueno, esto nos dice que estamos ante una civilización que desarrolló una tecnología que no es igual que la nuestra, pero que sin embargo era tremendamente eficaz para mover losas, pues que por ejemplo en la cámara del rey, que es de la Gran Pirámide, son 400 toneladas de granito y están colocadas con una precisión milimétrica, sí, digamos. O sea, entre una piedra y otra no te cabe, se suele decir, una cuchilla de afeitar, ¿no?
Ya.
Lo cual es, o sea, realmente es asombroso. El problema es que no está el misterio este de que no podemos comprender cómo podían tener este conocimiento y esta pericia, sí, para tener un margen de error tan pequeño en unas dimensiones, sí, y en un tamaño tan grande.
Vale. Descartem els extraterrestres, no? Que a vegades, sí, poses, val, perquè a vegades poses a tele i dius que sempre hi ha algun capítol d'alguna sèrie que parla de piràmides i extraterrestres. Les descartem, eh?
Sí, totalmente. Vale. Totalmente. Estas son construcciones humanas, ya te digo que tenemos, incluso se han encontrado hace unos pocos años, para una década o algo así, en el Mar Rojo se encontraron unos famosos papiros que milagrosamente han llegado hasta nosotros, que se conoce como el diario de Merer, y nos habla un poco de las personas, las guardias que hacían para organizarse los turnos de trabajo, o sea, es que eran personas, ¿sabes? Todo esto es la fantasía extraterrestre para Hollywood.
Venga, la deixem per Hollywood, idò. I tenim aquí que cada bloc forma part d'un conjunt molt més gran. Diries que sa piràmide podríem fer com un paral·lelisme en què és com un bloc social, una obra col·lectiva que reflecteix l'organització d'Espoda?
Totalmente. Lo has definido tal cual, se puede entender así perfectamente, porque el pueblo egipcio, aunque nosotros no vivimos ya estas cosas así, pero para ellos la monarquía estaba muy conectada con la divinidad, y a través del hecho de que su rey tuviese esa tumba y pasase los procesos post-mortem que ellos consideran que pasaban, de alguna manera todo el pueblo egipcio se sentía conectado, ¿no?, con esas ideas, con esas creencias, lo cual, pues, de alguna manera desarrollaba el espíritu nacional que diríamos hoy, ¿no?
Sí, sí. I tenim aquestes construccions espectaculars que a dia d'avui encara mos sorprenen, que han resistit mil·lennis. Sentíem abans aquest tros de la pel·lícula de Terra de Faraons, no? Amb el faraó que deia jo vull ser més gran i aquí que no me vengui a robar ningú, perquè això ha de ser la meva tomba per l'eternitat. Pensaven ja en aquesta idea de permanència quan construïen les piràmides, creus?
Totalment. De hecho, la piedra, el bloque de piedra, para ellos la idea es que es un material de eternidad, se lo cita así a veces, ¿no? Sí. Y la tumba es la casa de la eternidad, ¿no? De hecho, prácticamente ciudades egipcias de vida no nos han llegado casi ninguna, porque sí, las hacían de adobe, sí, de barro secado al sol, uh-huh, ni siquiera cocido. Uh-huh. Y en cambio las pirámides y en general las tumbas las hacían de piedra, de bloques de piedra, para que durasen.
Fantàstic. Idò, aquesta idea de bloc com a idea d'eternitat, veus? Això no ho poses diccionari, però mos ho ha contat avui Nati Sánchez, que és directora de l'Acadèmia Humanista i d'Arte i una gran experta en Egipte, màster en Egiptologia i llicenciada en Història. Nati, com sempre, moltíssimes gràcies. Mos encanta aprendre de tu, a través de tu, de l'antic Egipte. Gràcies i bon any.
Un plaer. Bon any per tots.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ningú sap del cert d'on varen arribar, només ens varen deixar pedres. Roca calenta per segles de radiació, santuaris, tombes al sol. Eternes amb pedres fan talaiots.
Ara que venim de xerrar de les piràmides, no hem d'oblidar que molt més a prop tenim unes construccions talaiòtiques excepcionals. A Menorca, per exemple, el paisatge està ple de construccions prehistòriques fetes en grans blocs de pedra, enormes blocs, talaiots, taules, navetes o murades com les de Son Calà o Trapucó. Aquesta particular riquesa va valer a Menorca talaiòtica la inscripció a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO l'any 2023. I com ho feien per aixecar aquestes estructures tan monumentals, només en pedra, enginy i amb organització col·lectiva? I anem a demanar-ho a una dona que ho ha estudiat molt, la Margarita Orfí, la catedràtica d'arqueologia de l'època prehistòrica i antiga i presidenta de l'Ateneu de Mahó. Margarita, benvinguda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser. Nosaltres avui que xerram de bloc no podíem evitar pensar en les construccions talaiòtiques, i Menorca és un exemple excepcional. Anem a situar-nos, per exemple, Margarita, davant la naveta d'Estudons, que jo crec que qui no hi ha estat s'ho pot imaginar perfectament, o, per exemple, davant la taula de Torralba d'en Salord. I quan mos col·locam davant d'aquestes construccions, jo crec que tots ens feim la mateixa pregunta, però com ho varen fer? Com movien aquestes pedres tan immenses, no?, per fer construccions que encara avui perduren? Hi ha consens en explicar la manera com es construïren?
Bueno, a tothom li agrada tenir teories, però jo sempre dic el mateix, i és que tenien temps i mà d'obra. Jo crec que amb això et soluciona quasi tot. A part d'això, són totes les construccions, i que pensades talaiots, no?, que amb aquell tamany que tenen a Menorca, que són enormes, pues perquè també hi ha una planificació, i perquè ho saben fer, i hi ha un disseny. Vull dir, les coses no es fan al tuntum, sinó que es feien pues, d'una manera molt pensada, perquè si no, no tindrien edificis com la naveta, que tenen pues, 1.800, més 2.000, quasi 4.000 anys d'existència,
sí, sí.
I aguanten
sí,
el que aguantaran. Sí. Si miram la naveta mateixa i de frente, veiem que la planta, vull dir, això no surt, perquè sí. Primer hi havia un disseny, i pensen on la posen, perquè té que ser un lloc especial i no qualsevol, i evidentment sempre estan a llocs on podés treure aquest tipus de pedres o que n'hi hagi, allò de Menorca no solo piedras y viento, no? Ja tenen matèria prima, la saben fer feina, la saben treballar sense cap problema, i allà van les canteres, un tipus de una calcària que és possible fer-ho. Però en temps, tenir que passar en temps, tenir que pensar que saben calcular. Vull dir, antes de començar ells saben quin tamany volen, quina alçada té que tenir, quin volum, quantes pedres, i per tant fan una previsió de tenir el material per poder fer-ho. I després, pues, bàsicament, com quasi tot, per una part en rampes, anant fent rampes per fer pujar, amb una altra manera, doncs, eren molt bons fusters i, per tant, devien tenir, si no grues, doncs, amb palanques i en tipus grua, no sé què pensàvem ara, no? Però sí, amb palanques per ajudar. I després doncs, queda clar, quan es fan analítiques de que trobam els cossos dels difunts d'aquella època, sempre surt com a dos grups, i hi ha un grup que és, diguéssim, més robusto, més que ha fet feines, i les vèrtebres estan un poc, diguéssim, pressionades. És a dir, que hi ha gent que ha fet feina, feina forta.
Ja.
Vull dir, l'esquena que té una persona que es dedica a un tipus de treball que, pues, com jo mateixa, que he estat professora, encara que he fet arqueologia, he fet també tonteries de fer feina amb el meu cos de cavall i tal, no? Però no és el mateix que una persona, un pagès, un mestre d'obres,
Mà
d'obra que fa una feina física i el cos ho nota. Això ho trobam arqueològicament. I, però jo dic que estan molt ben planificats tots. Hi ha un component geològic que és possible, i evidentment, quan veus la murada de Son Carlà, aquells ortostatos, aquelles pedres enormes, que dius ni una grua quasi podria moure, i ells ho van moure, doncs tenir que passar en planificació, en posposar rodillos, posar terra i fer moure, evidentment, no amb un camión que en mitja hora duria d'una banda a l'altra, sinó millor en dies, uh-huh. amb organització, i com has dit tu també, hi ha una societat estructurada que ajuda que això es pugui fer.
Que interessant, perquè pensar en els talaiòtics, les veiem com a primitius, però que no en sabien, no? Que t'imagines allò, els cruts, allà, aquella pel·li, però, però no. Vull dir, tenien coneixements, i tu dius, tenien temps, s'organitzaven perquè havien d'estreure els blocs de pedra, les havien de transportar, les havien d'alinear, i això arriba fins avui, que tu deies, que són 4.000 anys de temps que els hi passa per damunt.
Clar, sabien el tamany que tenien que posar segons la filada que era. La mateixa naveta d'estudons que tu comentaves, si la veus de frente, els blocs són rectangulars i tenen unes mides i tenen una inclinació, una inclinació que segueixen la mateixa metodologia que les piràmides. Vull dir, la inclinació de les piràmides no és a l'azar. Hi ha una geometria darrere. Ells també tenen geometria. Ells saben fer blocs que són no pedres que tenen forma natural, sinó que tenen angles rectes, al qual ells tenen un coneixement. Si no rebríem això. Vull dir, una forma redona és natural. Quan tenim un angle recte és que ja som-ho, la dissenyada i la feta. La feta amb una, seguint una norma, i en aquest cas és una geometria molt simple, però que s'aplica, no? I això és important de tenir en compte.
Sí, simple i efectiva, perquè...
Bueno...
molt efectiva.
Això sí, és per a perdurar,
sí,
no?
Tant.
Com ara que...
I tant.
Jo que he donat classes, record que sempre posava un exemple que era un pont romà que hi havia i un pont que no feia tant que estigui fet. Hi havia hagut una riada enorme. Qui havia aguantat?
Ja, sí.
El romà.
El romà, sí. Efectivament. I tenim aquesta talaiots, aquestes taules, aquestes navetes, aquestes murades, tot això fet en grans blocs de pedra. Cada construcció tenia una funció diferent. Hi ha consens en els usos? Per exemple, que les navetes tenien una funció funerària o les taules religioses?
Sí. Vull dir, la investigació... fa molts anys que es fa investigació a Menorca i els darrers decenios, carai, s'ha fet un avanç molt important. Més tenint en compte que els darrers 30, 20 anys, totes les analítiques que estan relacionades amb l'arqueologia són molt importants. Has fet, per exemple, el mateix que jo t'he dit, que aquests homes més robustos o dones, o quina alimentació tenien, és perquè pues, en isòtopos estables es pot saber quina alimentació, quin tipus... Vull dir, s'avança moltíssim i és hora d'analitzar quina estructura teníem, com es faria també, evidentment, ajuda tot el que s'ha fet aquests darrers anys i que és molt, molt important. Espero.
I tenim, Margarita, aquesta taula que pareix estreta d'un conte, o d'un conte fantàstic, aquestes taules, que són construccions úniques en el món. Quina importància diries que tenen dins aquest univers de blocs monumentals de CaixaRam?
Bueno, el primer jo crec que és que tenim que basar en la investigació, no? El fet de que, com tu deies antes, pues, sabem la funció segons els edificis, sabem que els talaiots hi ha unes tipologies molt diferents i per tant, dins darrere d'aquesta torre, sabem que uns són unes portes, uns són compactes, els altres tenen una cavitat interior, vull dir, hi ha moltes funcions. Quan ratllem, evidentment, de coses que criden molt l'atenció, a part d'aquestes talaiots enormes, com no, són segons tota la sèrie de taules que estan encara senceres. I, evidentment, arribarem a saber exactament el significat de la taula? No ho sé. Jo potser a vegades és més guapo, no sabreu. Però sí, sabem que no tenim que veure no només la peça, sinó la peça és una part central d'un edifici. I aquest edifici té una funció religiosa, de creències. I això és l'important. Gràcies a Carbono 14, amb ICM, especialment els darrers, etcètera, doncs, podem saber la cronologia molt bona i sabem que la naveta d'estudons, totes les navetes són d'enterrament, també hi havia d'hàbitat, i que són pretalaiòtiques, són anteriors al 1200 abans de Crist. Sabem que els talaiots comencen en aquesta època i sabem que els recintes de taula, com un lloc per fer rituals de creences, tan necessària sempre, no? Som-ho sempre, necessita, no? Som humanitat, no? Necessita tenir unes carències, doncs, en aquest cas, d'època ja més tardana, ja quasi a partir del segle VI o V abans de Crist, comencen a fer aquestes estructures, segurament perquè ells també han vist coses a fora. Els talaiòtics ja han sortit de sa illa, ja són aquests foners tan importants. Han vist molt, han vist Sicília, han vist Itàlia, han vist molta cosa i fan una síntesi de lo que ells creen en lo nou que han agafat, com sempre passa, no? Uh-huh. Sempre mos ha de tant amb lo nou i, evidentment, i mos impressiona ara, els impressionava ben igual abans.
Ja. Bueno, és fantàstic. És crec que tens una professió i una fantàstica i poder conèixer...
Estic jubilada.
Sí, jubilada. Però bé, això no... Efectivament, d'això una no se jubila. De tots els coneixements i de seguir investigant, ningú se jubila mai. I Margarita, per acabar, com us ensenyen aquestes arquitectures fetes bloc a bloc, avui que m'has coït aquesta paraula, sobre com habitar i com construir col·lectivament un territori?
Doncs mos ensenyen el respecte que tenien en el paisatge, mos ensenyen la importància que tenien tots els voltants, mos ensenyen que tenien una sabidoria de cebre a on ubicar cada espai, on un lloc va per viure, un altre lloc i separat sempre, on deixar en els seus morts, en els difunts, aquest respecte que tenien en els difunts. Mos mostren una col·lectivitat. Hi ha un càlcul fet, si no vaig equivocada, per exemple, crec que és el talaiot de Cornia, que és d'aquests espectaculars, que Toni Ferrer, que va excavar allà i tot el grup, si no vaig errada, crec que calculen que necessiten, són 7.000 tonelades. Si 25 persones fessin feina sempre, amb un any i mig, més o menys, el tindrien fet. Implica que hi ha una societat que està implicada a fer aquests elements, que molts d'ells segurament tenien un significat també, diguéssim, emblemàtic, no? Jo tinc un talaiot quasi més gros que els que tens a de vora, perquè està molt a prop un de l'altre, però implica que és una societat que està molt implicada a la seva terra, que està implicada a fer unes coses que perdurin i que tenim la sort que nosaltres ara ho disfrutem, que crec que això és molt important, i ho respetam.
I tant.
I cada vegada tenim més coneixements de lo que era, i per tant, quan més coneixes, més ho estimes, no? Tothom en general, no només els arqueòlegs.
Sí, talment. I de conèixer per estimar, efectivament. I nosaltres posàvem avui aquest granet d'arena des de la ràdio pública, xerrant amb Margarita Orfí, la catedràtica d'arqueologia de l'època prehistòrica i antiga, jubilada catedràtica, però jo dic que això no se perd mai, i presidenta de l'Ateneu de Mor.
No, ja no. Tots els anys van ser... Cert. Disfrutat molt de presidenta de l'Ateneu de Mor, però ja tocava després de 12 anys un relleu. I segueix, bueno, escopeteado l'Ateneu.
Molt bé, implicada sempre. Margarita, idò, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i bona entrada d'any.
Gràcies, i a tots els que ens escolten també, bona entrada.
Fan ganes, fantasies complicades, de vegades necessites altres coses més senzilles. Amor, jo vull mirar-te sa cara, vore només un ull. Amor, necessit llores i corones, i tu m'ho dones.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Per dia 31, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial la darrera nit de l'any. Clara i Mamí i Laura Tur tornen per cap d'any amb un nou llistat de propòsits pel 2026. A partir de les 10 del vespre, aquest any sí que sí. I després de les campanades, Orbitant 2026. La bona música i Tita Fuster t'acompanyaran les primeres hores del nou any des de la ràdio pública. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Bloc també és, en català, una unió de persones o de països. Durant la Segona Guerra Mundial es diferenciaren dos grans blocs. Per una banda, l'eix Berlí-Roma-Tòquio i, per l'altra, el bloc dels aliats amb el Regne Unit, França, la Unió Soviètica i, des de 1941, els Estats Units.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de paz.
Aquests blocs varen canviar després de la victòria aliada a la Segona Guerra Mundial amb el bloc occidental o capitalista liderat pels Estats Units, amb democràcies liberals i economies de mercat que s'agrupaven militarment a l'OTAN, i el bloc oriental, podríem dir comunista i socialista, liderat per la Unió Soviètica, aliats a través del Pacte de Varsovia. Europa va ser l'epicentre d'aquesta divisió, simbolitzada pel teló d'acer, una frontera ideològica i física que va separar Alemanya i el continent.
Dan, salte, Alec! Salte, hombre! Salte!
I aquí tenim a Richard Burton interpretant l'espia que va sorgir del fred, enfilat al mur de Berlí, intentant passar a la zona controlada pels aliats a la República Democràtica Alemanya. Hi ha centenars de novel·les i de pel·lícules relacionades amb aquest període de la història. La Guerra Freda va acabar oficialment en la dissolució de la Unió Soviètica, això va ser desembre de 1991, encara que esdeveniments com la caiguda del mur de Berlí l'any 89 i la cimera de Malta l'any 89 també ja assenyalaven el seu declivi. Així contava IB3 Notícies les conseqüències de la caiguda del mur de Berlí el dia que se celebrava el 30 aniversari.
La història i l'ordre mundial varen canviar per sempre ara fa 30 anys. La guerra freda entre el bloc capitalista i el comunista, que s'havia encetat el 1946, arribava a la fi.
Pensant que passava d'aquest sistema tan rígid a un sistema neoliberal va provocar un canvi total que va tenir molta de gent totalment desemparada. Les màfies, que els empresaris sense escrúpols, que els mateixos que dirigien els organismes repressors en temps de la Unió Soviètica se reconvertissin en els grans capitalistes que hi hauria després, i clar, però això va afavorir una minoria.
Un pic caigut al comunisme, els Estats Units i els seus aliats varen quedar com a amors del món durant anys. El capitalisme salvatge va tenir via lliure.
És paradoxal, però el sistema de l'est era molt dolent pels habitants del bloc de l'est, però pels habitants del bloc de l'oest, pels sectors treballadors, era positiu, perquè els sectors dirigents, els sectors empresarials, tenien por que se pogués derivar cap a aquest model de caràcter comunista. I, en conseqüència, hi havia un respecte més gran pels sindicats, pels sectors treballadors, i el benestar de vida de les classes populars tal vegada era més bo en els anys 80 i en els anys 70 que no avui en dia.
passats els anys, els antics països del Pacte de Varsovia encara pateixen les conseqüències del canvi.
I 30 anys després, encara avui en dia, països com Romania, com Bulgària, com Eslovàquia, són països amb una renda per càpita, amb uns índexs de benestar humà bastant allunyats des d'Europa Occidental, com Polònia. De fet, per això tenim a tota Europa Occidental un flux migratori interminable.
30 anys més tard, les restes del mateix mur i la petjada del seu recorregut són una atracció turística d'una ciutat, Berlín, un dia símbol de divisió i avui unificada i multicultural.
Amb permís de Donald Trump, ara hi ha altres blocs com els BRICS, un acrònim de les inicials en anglès de Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica, i que també significa bloc, per cert. Avui s'estima que el pes dels actuals membres permanents dels BRICS, que inclouen també Egipte, Etiòpia, Iran, Emirats Àrabs Units i Indonèsia, en l'economia mundial supera el 37% del PIB, i això és molt superior al bloc dels G7, els països més importants del món. El de la Unió Europea, per comparar, és només del 14,5%. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Si vius a les Balears, has de saber que vius a la segona comunitat autònoma amb els preus de l'habitatge més cars. Concretament, se paguen de mitjana 3.644 euros al metre quadrat. Això vol dir que per comprar un pis de 80 metres quadrats necessites 291.000 euros. Són dades de la societat de taxació TINSA, que situa en primer lloc Madrid. Llegíem també aquesta setmana en el diari Última Hora que els estrangers ja tenen quasi el 50% dels habitatges de varis municipis de Mallorca, com Andratx, com Deià o com Santanyí. A les Illes superam en un 34% els preus de la bombolla immobiliària de 2007 i de 2008. I això que passa aquí passa a altres llocs d'aquest país. Parlem amb Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya. Benvingut a IB3 Ràdio, com estàs? Gràcies per acompanyar-nos, Enric.
Gràcies per convidar-nos.
Avui hem triat la paraula bloc, com a paraula polisèmica del programa. Si a tu te dic bloc, que te ven al cap primer de tot?
Bloc em ve al cap com una cosa compacta, no? Sense fissures, que actua com una unitat.
Aquí tenim aquest bloc, que en la primera secció és pedra, també pot ser un bloc de pisos, un bloc de cases, i també fer feina units, com ara deia n'Enric. Fer feina en bloc, units, sense fissures, és la manera d'aconseguir que canviïn les coses, Enric?
Jo crec que sí, i de fet aquest és el sentit del sindicat, no? Que ens hem trobat moltes vegades com els interessos de la patronal, del rendisme, del sector immobiliari, ja actuen en bloc, no? Tenen les seves associacions, els seus representants, també en el debat públic, doncs, defensen els seus interessos, i calia que la gent llogatera també pogués actuar en bloc, no? També tingués una veu col·lectiva, un sindicat, que és aquest mateix sentit, que defensi els interessos de la gent llogatera, tant en cada situació concreta d'una persona que la volen fer fora d'un bloc de pisos on volen pujar el lloguer, etc, com dèiem en el debat públic i en el debat polític, no? De que les lleis que sempre s'han fet a la mida d'uns interessos, doncs tinguem alguna cosa a dir.
I aquí hi ha tota la feina que se fa des de sindicat de llogateres, i ja ho dèiem, bloc també és un bloc de cases, un bloc de pisos, i el negoci especulatiu de l'habitatge també afecta blocs sencers, sobretot a ciutats com Madrid o com Barcelona, que és el vostre cas. La casa Orsolà, per exemple, ha ocupat portades per tot, és un exemple del que passa i del que també se pot evitar.
Clar, jo crec que és un exemple de les pràctiques especulatives que en moltes ciutats estem patint, no? Que fons d'inversió compren blocs de pisos sencers per fer fora tothom i posar-hi lloguers de temporada, posar-hi lloguers d'habitacions, el que sigui. Però també és un exemple de com això s'hi ha de respondre, no? És a dir, aquests veïns, quan van rebre una carta, un burofax, dient quan se us acabi el contracte heu de marxar de casa, per molt que alguns portaven 20, 30, 40 anys vivint-hi, aquests veïns no van marxar. Van unir-se entre ells, van venir al sindicat per dir com podem fer front a aquesta amenaça d'expulsió. I la resposta va ser justament en bloc, no? Units, i dient-los als arrendadors que no marxarien de casa encara que els volguessin fer fora. I, per tant, aquest capítol tan visible que hi va haver, doncs, ara fa gairebé un any, de resistència en el moment del desnonament, de fet, era la culminació d'un procés de més de 3 anys de resistència.
Uh-huh. En el final, aquesta casa la va comprar, l'ha comprat l'Ajuntament i una fundació. De què estàu més orgullosos? Del que heu aconseguit treballant units, treballant en bloc des del Sindicat de Llogateres, Enric?
Jo crec que hi ha moltes victòries que podríem anomenar. Hi ha la de la Casa Ursola, la vaga de lloguers contra la Fundació La Caixa, que estem guanyant i que arriba ara a la seva culminació, també canvis legislatius que hem aconseguit, però al final, per mi, si hagués de dir una victòria, una consecució, parlaria de com hem estès aquest sentit comú de que la gent llogatera no s'ha de resignar, no? Que quan et diuen que te'n vagis perquè s'ha acabat el contracte, que has d'acceptar una pujada de preu, que has d'acceptar unes condicions abusives perquè, si no, et fan fora, o que no et tornaran la fiança, o que has de fer unes reparacions que no et toquen, etc. Aquest sentit comú de començar a dir que no i començar a tenir la valentia, la gosadia de fer valdre els propis drets. I això s'entén només perquè actua col·lectivament, no? Individualment faria molta por enfrontar-se a la immobiliària o a l'amo del pis.
Uh-huh. I bé, això està en el debat i les fórmules, si les sapiguéssim tots, potser això funcionaria una mica millor, però per la vostra experiència, que és molta, quines són les fórmules que considereu que poden funcionar perquè l'habitatge sigui accessible?
Jo crec que el problema mai ha sigut que no se sàpiga com fer-ho, sinó que hi ha hagut uns interessos que s'han assegurat que es deixava via lliure per al negoci de l'habitatge. És a dir, aquí s'han de fer dues coses en paral·lel. D'una banda, ampliar el parc públic d'habitatge, que pugui ser una opció accedir a habitatge públic a preus assequibles, però d'altra banda, en paral·lel, com que l'habitatge en el mercat privat seguirà sent el majoritari durant molt de temps, s'ha de regular el mercat privat. I això vol dir regulació de preus, com ja tenim a Catalunya, però vol dir també que no es puguin comprar habitatges que no sigui per viure-hi un mateix o per destinar-lo a lloguer a preus assequibles, vol dir que no es puguin transformar pisos on viuen famílies en lloguers de temporada o co-livings, i per tant, aquesta doble fórmula, que a vegades s'ha volgut presentar com a contraposada, regular el mercat privat i ampliar el sector públic, és la via per on s'ha d'avançar.
Uh-huh. Ara una de les vostres propostes arribaran al Congrés dels Diputats per febrer, no?
Sí, el mes de febrer, després d'un recorregut molt llarg, perquè ja fa més d'un any que vam presentar aquesta llei en el Congrés, doncs es farà la votació final, que té per objectiu aquesta llei, d'una banda, regular el lloguer de temporada i d'habitacions, perquè no segueixi sent la trampa per esquivar totes les regulacions, però molt més enllà, que van moltes trampes que s'han fet servir per cobrar-nos de més, cobrar-nos l'IBI, assegurances d'impagament, penalitzacions, reparacions que no ens toquen, etc etc.
Uh-huh. Idò, aquí tenim avui la paraula bloc relacionada amb l'unitat i relacionada amb l'habitatge, que és aquest problema tan important en què ens trobem en aquest país. Les Illes Balears també en són un bon exemple. Enric, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona a IB3 Ràdio i molta sort.
Doncs moltes gràcies i fins a propera.
Dream in Lingonia in the
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com, amb el suport del Consell de Mallorca.
La nit de Cap d'Any entra en la galàxia nadalenca d'IB3 Ràdio, orbitant el 2026 amb Tito Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella la primera nit de l'any a la ràdio pública. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
There's a lot of strange men in cell block 10, but the strangest of them all was a friend of mine who spent his time staring at the wall, staring at the wall.
Arribam al final del capítol i també al final d'un any que hem anat construint bloc a bloc amb paciència, feina i il·lusió. Gràcies de part de tot l'equip d'Entre Avui i Demà. Avui amb Andrea Sánchez del Control Tècnic i vos animam a que connecteu amb IB3 Ràdio, amb IB3 Televisió per dia 10 a l'any. Nosaltres ja tornarem a ser aquí dia 2 de gener, a les 10 del vespre, però abans hem de baixar barrera amb un home que està passant les seves vacances pujant i baixant muntanyes.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Sebastián Álvarez, soci de l'empresa d'activitats d'aventures Rock and Water Mallorca. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, què tal? Muy bien, muy bien.
Molt
aquí
bé.
A la muntanya.
A la muntanya, un home de muntanya, com quasi sempre, diu. Ara anirem estirant de ses aficions i de sa feina d'en Sebas. Sebas, si te dic bloc, que sa paraula polisèmica que han triat per es programa d'avui, que te venes cap primer de tot?
Uy, bueno, pues tiene mucho que ver con mi vida, porque el bloc es una modalidad de la escalada, que es lo que hago para vivir. Y hay una escalada que es la escalada deportiva, que es con cuerda, y el bloque, la escalada en bloque, es en el que busca la máxima dificultad en pocos movimientos, pero que se utilice una colchoneta en el suelo como protección para, al caer. Y esto es el bloc, o sea que tiene mucho que ver con lo que hago día a día.
Que bé. I hem tocat bé a la porta d'en Sebastián Álvarez avui. Escalada, senderisme, mountain bike, barraquisme, coves, psicobloc, a veure, bloc, ara mos deies, de l'escalada. Què enganxa de fer aquest tipus d'activitats, Sebas?
Uix, què m'enganxa? Pues imagínate, primero de todo, que son actividades muy divertidas. Esto es lo primero, se puede practicar tanto a un nivel iniciación, que es aprendizaje y diversión pura, y luego pues uno va buscando más la dificultad y el desafío personal, ¿no? Esto está en cada uno. Y luego que se practica en la naturaleza. Y esto tiene un componente ineludible de aventura, ¿no? Porque uno no sabe todo el rato lo que va a pasar. Entonces al final hay que ir adaptándose y esto implica un crecimiento. Al final cada día uno se anima a vivir una aventura, pues vuelve siendo una persona distinta. Esto es así.
Que bo. La verdad es que, que bo. I per tu és una manera de viure, per tant, Sebas, això?
Para mí es una manera de vivir porque, primero, porque ahora, bueno, desde que he fundado la empresa, pues vivo de ello desde hace unos cuantos años, y antes también. Al final, antes guiaba para otras empresas, llevando gente a Nepal, a Pakistán, a hacer picos y trekking. Sí. Y es una manera de vivir porque toda mi vida va alrededor de esto, pero porque es lo que me gusta, porque es donde encuentro el crecimiento, la creatividad, donde me encuentro con mis miedos también, ¿no? Y bueno, todo el mundo. Y al final es donde creo que puedo aportar también mi granito de arena.
¿Y en qué momento pensas que eso que te agrada tan, que te engancha tan, puede ser la teva profesión y posar-ho en marcha Rock and Water Mallorca?
Pues ha sido como un tip, la verdad que ha sido un poco una sorpresa, porque bueno, yo estudié el derecho que ahora que has hecho y convalidada luego en Madrid, estoy en Argentina, de donde he nacido yo, y estando de vacaciones en Menorca fue esto, que fue un poco el ADN de la empresa, pues surgió ahí, que es ir a explorar, a buscar paredes para escalar, hacer psicoblock, y queríamos alquilar una barca, no encontrábamos, no había reseñas, o sea, dibujos, croquis, ni nada en las secciones que queríamos ir a investigar. Y ahí pensé, ostras, pues no creo que seamos los únicos que necesitan esto. Y ahí dije, pues lo mismo, hay algo que se puede crear aquí. Y así surgió la idea, la verdad, con lo mismo, con la necesidad y las ganas de explorar.
I, y buscando caminos nuevos. Cercant camins nous, varen posar en marxa Rock and Water Mallorca, i ara mos deies que practiques psicobloc. Sempre m'han impressionat molt aquestes fotos d'algú practicant psicobloc. La veritat és que són molt impressionants veure-vos allà penjats d'un acantilat amb la mà en els fons. Tu com t'hi aficionares?
Pues así, la verdad que fue un poco explorando, porque era una forma natural de ir a una cala y tener los pies de gato ahí, las zapatillas, ¿no?, de escalada, y decir, a ver, ¿por qué no? Y ver el roca y decir, bueno, pues voy a hacer unas travesías, escalar, a probar, a hacer, y un poco así empezó, y a partir de ahí empecé a averiguar, y luego pues ya vi algún vídeo, alguna peli que se hizo hace muchos años también, en el que está, bueno, tiene muchísimo que ver un mallorquín en esto, ¿no?, de Miguel Riera, que es, bueno, casi como el padre, ¿no?, del psicoblog, que lo ha popularizado y que le ha puesto el nombre también, ¿no?, porque es la escalada de bloques, la escalada de dificultad, pero no hay colchonetas, y como es encima del agua, pues tiene un componente de que da bastante miedo, entonces la parte de psicológica, ¿no? Entonces se llama psicoblock, pero conocido así en todo el mundo, ¿no? Aunque hay otra palabra en inglés también que se utiliza, pero esta palabra se utiliza en todo el mundo. Y así ha nacido.
I la veritat és que és impressionant. No sé si qualsevol persona pot practicar aquest esport o està preparada, no només físicament, sinó també psicològicament, per practicar-lo.
Sí, bueno, esto es una... Es una pregunta que nos hacen bastante a menudo porque, claro, nosotros viene gente de todo el mundo y la realidad es que sí. Hace unos cuantos años no era de esta forma porque, claro, ni siquiera los escaladores se animaban, ¿no? Porque era una cosa, bueno, encima del agua, muy alto, cuevas, difícil, ¿no? Uf, no sé cómo llegar. Y, no sé, nosotros yo creo que también hemos contribuido un poco en esto en decir, oye, nosotros también podemos hacer vías, ¿no? Rutas de escalada de este tipo de psicólogos que sean más sencillas y a ras del agua, ¿no? A poca altura. Por lo tanto, nosotros lo que sí... tenemos claro es que es una cosa que puede practicar todo el mundo porque nuestro trabajo justamente es encontrar, adaptar la actividad a la persona, a la experiencia y al nivel que tenga la persona que viene, pero está claro que como en cualquier otra actividad, cuanto mejor preparado estés, pues más puedes disfrutar y más allí podrás progresar, pero es una cosa que practica todo el mundo. De hecho, a nosotros viene gente de todo el mundo que es su primera vez haciendo psicoblog y, bueno, gente que tiene mucha experiencia también, pues los puedes poner, llevar a rutas que sean más complicadas, a sitios más difíciles, pero sí, esto es para todos, la verdad. Al final, la diversión y el estar encima de la roca y en el agua... pues todo el mundo se lo pasa bien.
Sí,
puede pasar bien.
Però ja veiem que és molt més que una aventura, és una manera de viure, i així ho viu en Sebastián Álvarez, soci de l'empresa Rock and Water Mallorca, que avui mos ajuda a baixar a barrera. I, Sebas, t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Sí. Primer, si tens algun ritual abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor.
Bueno, yo la verdad que soy... No es que sea hiperactivo, pero a mí la vida se me queda corta siempre, ¿no? Podría tener 10 vidas, siempre quiero hacer mucho más de lo que quiero y lo mismo me pasa con el psicoblog y con todo. Entonces, yo tengo un niño pequeño, bueno, tiene 6 años, y la verdad es que antes de ir a dormir, lo único que hago es que es un rato que tengo tranquilidad y es que quiero hacer un montón de cosas que no puedo en todo el día. Entonces estoy normalmente con el ordenador haciendo cosas de trabajo o viendo cosas, como que intento exprimir el día al máximo. Por lo tanto, mi ritual de... antes de dormir es estar roto. Entonces duermo, pero completamente no tengo ningún problema.
Idò, ja veig que molta activitat per caure absolutament rendit. I necessitem una cançoneta per el darrer programa de l'any. Avui tens sona de dir-nos quina cançó podríem, amb quina cançó podríem acabar aquest any 2025 en aquest programa.
Muy bueno, yo soy un fanático de la música, escucho música todo el tiempo y todo. Pero tampoco os voy a arrastrar a mí, así que os voy a decir una canción que justamente escuchaba hoy antes de llegar aquí en el sector de escalada, aquí en Murcia, que estamos con la familia y unos amigos, y es una canción de, bueno, un clásico de muchos años de The Cure, que se llama In Between Days.
Vinga, que bé. I doncs aquesta baixarà en la barrera del programa i amb el nostre agraïment a en Sebas Álvarez per moltes escalades. Sebas, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aire 3 Ràdio, entre avui i demà. Bones Festes.